tope Intercomarcas.
93.7 FM.
En mediodía.
Bienvenidos todos al programa 240 del Espejo en COPE Intercomarcas. En este viernes 16 de diciembre de 2022, la Iglesia Católica conmemora la festividad de Santa Adela, una devota que era hija del rey Rodolfo de Borgoña, de acuerdo con lo que señala de ella la historia. Aunque de la vida de Santa Adela no se conocen muchos detalles, se cree que nació en algún lugar de la actual Italia, donde a una edad muy joven habría contraído matrimonio con el monarca Lotario. La mujer, que se habría quedado huérfana de padre cuando tenía 6 años, tuvo que enfrentarse de nuevo a la muerte cuando el rey falleció de manera temprana. Una situación que dejó a la santa sin amparo, ya que había enviudado con tan solo 19 años y encima tenía una niña pequeña. Además, al negarse a contraer de nuevo matrimonio con el hijo del rey Berengario, este la encerró en una celda, despojándola de todas sus posesiones. A pesar de la mala vida que llevaba en la cárcel, la santa no perdió la fe en ningún momento y gastaba su energía y su tiempo en la celda orando. Habría hallado una forma de salir de prisión cuando el capellán de su iglesia consiguió unos planos del castillo donde estaba presa, logrando finalmente la libertad tras un enfrentamiento entre las fuerzas de Berengario y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Otón I de Alemania. Tras estos acontecimientos, Santa Adela se casó con el emperador y juntos se marcharon a vivir a Roma, recibiendo allí el título de emperatriz. Durante el tiempo en que reinó Otón, la parroquiana se dedicó a asistir a los más desfavorecidos y a construir templos, una etapa en la vida de la santa que tendría un final amargo al ascender al trono su hijo, que acabó echándola de palacio. Aunque debido a varios reveses de la vida, la santa volvería a tomar el mando años después como regente hasta que su nieto alcanzase la mayoría de edad. En ese periodo también fundó varios monasterios y contribuyó a la evangelización de aquellos que todavía no habían recibido la palabra del Señor, retirándose en los últimos días de su vida a un monasterio. Pues con el recuerdo de esta muy particular santa, Santa Adela, vamos a hablar de la Iglesia, Iglesia de Xàtiva, su comarca y de nuestra diócesis de Valencia. El Evangelio del Domingo, la reflexión, la entrevista y las noticias son los apartados que conforman nuestro tiempo del Espejo en COPE Intercomarcas, con Marta Candel en los controles y servidor, Lorenzo Segarra Ibáñez, que les habla. ¡Comenzamos!
En mediodía, El Espejo, COPE Intercomarcas,
93.7 FM.
Domingo, cuarto de Adviento. Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 24. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. Es palabra del Señor.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El El cuarto domingo de Adviento tiene dos protagonistas indiscutibles: María, la madre de Jesús, y José, quien habrá de ser su padre en la tierra. Los relatos de los evangelios de este domingo, tomados de los llamados evangelios de la infancia, nos presentan los acontecimientos inmediatos que preparan el nacimiento del Salvador. En este año A, en el que leemos el Evangelio de San Mateo, la figura central de este domingo previo a la Navidad es San José. Este hombre, del que se nos dice muy poco en los evangelios, fue muy importante en la historia de la salvación. Él acogió a María y al mismo Cristo, de modo que se convirtió en custodio del Señor y seguro tuvo un papel esencial en el crecimiento de gracia y estatura de Jesús durante sus primeros años de vida. José recibe una vocación de parte de Dios. Su misión no es simplemente accidental, no es que pasara por allí. Su tarea responde a un encargo del mismo Dios. La llamada a José en medio de un sueño recuerda las llamadas de Dios a los grandes patriarcas de Israel. Pensemos, por ejemplo, en Jacob, y nos está indicando la misión de José: guardar a la familia de Dios. Es la tarea de custodio de Jesús y de María, su madre, lo que define la misión de José, y junto a ella, la de ejercer la misión de padre en la tierra del Redentor. Convenía que Jesús tuviera un padre y una madre, y que este padre condensara en sí toda la historia de la salvación, en tanto que descendiente de David, para que Jesús la recibiera de sus manos y de su ejemplo. José es descrito en el Evangelio como un hombre justo. Ante la tesitura de tener que repudiar a María, su esposa, por estar encinta, José, movido por el amor a su mujer, decide despedirla en secreto. Es el amor a María, un amor incondicional, lo que le hace acreedor de la misión de custodiar a Jesús. El Dios amor escoge una familia llena de amor para hacerse presente en medio del mundo. Ojalá que los cristianos acogiéramos a Cristo en nuestras vidas con el amor y la confianza que lo hizo José. Y a nosotros no hace falta que Dios nos lo diga en sueños, sino que bien despiertos podemos escuchar su palabra, que nos invita a ser también nosotros custodios de Jesús y de su buena noticia en el mundo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy nos visitan dos personas que yo me atrevo a decir que son amigas del que les habla. Una de ellas es Conso Llopis, delegada, de la manía de decirte delegada, pues es que no puede ser, coordinadora de zona de Cáritas.
Muy bien.
Buenas tardes, Conso.
Buenas tardes.
Muy bien, parlem en valencià, muy bien.
Sí, yo sí, si vol, sí.
Muy bien. También tenemos con nosotros a Isabel Just, voluntaria de Cáritas de la parroquia de Nuestra Señora de la Merced y Santa Tecla de nuestra ciudad. Buenas tardes, Isabel.
Buenas tardes, Lorenzo y compañía.
Muy bien. Antes que nada, agradeceros a los dos vuestra presencia en nuestro estudio. El pasado martes, y empezamos ya con el tema, nos hemos encontrado con la presencia de una mesa con señoras voluntarias de Cáritas interparroquial de Xàtiva a la puerta del templo de San Francesc. Consue, ¿com va anar la qüestació?
No sabem encara.
Vaja, jo que volia donar una primícia no, no pot ser.
Encara no ho han contat. Però bueno, lo important, és important lo que s'arreplegue, perquè estem ahí perquè es necessita, però lo més important és fer-nos presents i que la gent veja que està ahí la gent i que necessitem de tots per poder estar al costat del que més ens necessita.
A mi una de les coses que me va causar un poc de... Per una banda, alegria, perquè n'hi ha moltes voluntàries, estan pràcticament el que vaig veure per allí. Totes les parròquies estan representades, per tant, això me va donar una alegria. Però per una altra banda, vaig tirar de menys presència de més gent. M'explica. N'hi ha que tindre en compte que n'hi ha moltes poblacions on les seues cofradies es volquen durant diverses ocasions durant l'any, i especialment en el mes de desembre, de cara a Nadal, a base de taules petitòries en grans almacens, en zones comercials, en què les cofradies o juntes locals demanen ajuda per a Càritas o per al banc d'aliments. I la meva pregunta és: s'ha intentat involucrar la Junta de Germandats de Cofradies de Xàtiva per a participar o organitzar aquest tipus d'activitats?
No, no, perquè en esta època sol ser al revés, també és o cofradies o associacions les que el diuen o les que el pregunten o les que t'informen, sí, sí, de que van a organitzar algo, de que van a replegar i col·laboren.
La idea naix de les cofradies, no de Càritas.
El quan una altra associació, claro. Sí, sí, de normal sí, s'adelanten.
Claro.
Això també és bonico.
Claro,
no
tindré
que anar buscant a tots. Lo de la taula esta del dimarts, que nosaltres li diguem la cuestació, no, com si fos lo de lo del càncer, és el segon any que es fa, a nivell interparroquial, perquè la idea també és anar a intentar canviar un poc el xip de Càritas i el xip de la gent que vol col·laborar en Càritas, no?
Uh-huh.
I ja no tant donar en espècie per tots els líos i
després parlarem un poc del tema també.
El tema de l'alimentació, sinó també per intentar dignificar més l'ajuda en alimentació que donem a les persones.
Uh-huh.
Vale? No és el mateix que jo el doni, el que jo replegue, que jo el doni un vale o que jo el doni diners i tu el compres el que realment necessites o el que tu tens i en aquest moment vols comprar-te.
Està clar. Isabel,
mira,
a nivell personal, crec que tu vas estar, per supost, en la constació, éreu moltes les voluntàries que hi, però crec que això de que totes les Càritas de tota iniciativa s'unisquen per una activitat com aquesta, crec que és bonico, no?
A més, és superimportant la unió de la Iglesia tota en conjunt en les seves Càritas és molt important, perquè tot el món ens veu unides, i és que estem molt unides. Per ajudar al pròxim se trau més si estem unides que si anem per separat.
Per exemple, en el tema de la parròquia de la Mercè, a la qual tu estàs dins de lo que és el tema de Càritas, Càritas des de fa, crec que va ser 2 anys o una cosa així, o no sé si va ser antes de la pandèmia, crec que va ser abans de la pandèmia o en la pandèmia, quan va fer aquest canvi en la casona de fer aquest centre d'acolliment respecte a lo que habitualment era Càritas antigament i tal.
El local estava.
Sí, sí, clar, el local.
Al
sí.
Tindre que situar ahí també o decidir situar ahí també el equip d'empleo, que també és interparroquial, pues ja es va arreglar, vam aprofitar el canvi de direcció, el paronet que va haver un poc i vam aprofitar, bueno, van aprofitar i ho van arreglar.
Entonces, Isabel, el tema de Càritas en la Mercè se circunscriu a ese centro o n'hi ha altres activitats dins de la parròquia respecte a Càritas?
Home, dins de la parròquia està Càritas i està, com bé heu dit, empleo. Però, vamos, lo d'empleo te pot informar millor Consue, perquè és interparroquial.
Sí, entonces... sí, però a mi el que m'interessa és que m'informes tu. Lo de Consue ja li faré.
És que lo interparroquial és més de...
de xàtiva, però les coses particulars també són interessants, claro.
Les coses de tots.
Quines activitats feu? O sea, replegueu roba, continua replegant-se?
No, des de fa un temps Càritas ha fet un canvi molt gran i gràcies a Déu, per a bé, creguem que estem fent-ho com se demana, però per a bé. No repleguem roba. Això no vol dir que puntualment faci falta algo en concret a una família i totes les Càritas, les 5 de Xàtiva, ens volquem en ajudar a aquesta persona, en aconseguir-li, pues ara mateix tenim una família desestructurada que necessita pues, tot, des d'una casa buida, ampliar-la, vist-la, acondicionar-la, pues estem tots volcats en aquesta casa. És a dir, llençols, mantes, edredor, robeta pels xiquets, menatge de l'hogar, tot. Entonces, no arrepleguem roba, però quan fa falta un abrigo o un
algo... S'han un poc personalitzat les ajudes, no?, que feu actualment, no? És a dir, destinat a un cas concret, a uns casos concrets, en què aquestes necessitats són imperioses i n'hi ha que aconseguir el que fa.
Sobretot quan són, com bé has dit tu, imperioses.
Claro.
És que el tema de la roba ja no és una necessitat, no és així sols en Xàtiva,
sí, sí,
en la comarca,
sí,
en tota la diòcesi, ja no és una necessitat tan imperant com antes, perquè ara tu vas als mercadillos i la roba...
Sí, en un euro t'es prendes, no?
Podríem
dir.
Ja vam aprofitar, perquè el confinament i la pandèmia ha dut moltíssim de mal, però també ha
fet coses bones
positius, no? Un és això. Vam recomanar tancar tots els roberts, no replegar roba per tot el que suposava manipular tot això, no? Entonces sí que n'hi ha campanyes específiques. A Sinsativa teniu 8 contenidors, que va tot als projectes d'inserció laboral de Càritas, però quan hi ha una necessitat puntual, com molt bé ha dit Isabel, les parròquies entre elles es volquen i el que fa falta és, no és que no donem roba, si fa falta, vamos.
Lo dels contenedors ho sé perquè jo enguany per primera volta els he utilitzat, perquè antes sempre...
No sabies d'estar mai?
No. Sempre havia anat
a la parròquia.
No, 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 a la Càritas sempre havia portat coses i tal, però molt un guany, com sabia tot el que esteu explicant ara perquè la gent ho sàpiga, pues sí que per primera volta ha actualitzat els contenedors i és molt còmode, la veritat és que és molt còmode. Abres el caixó, poses la prenda, tanques i ja està.
Aprofite un moment.
Sí, claro.
No, és que a voltes m'envien fotos, perquè com és obvio, no, com el referent en criden, que si n'hi ha roba a escampar, que si n'hi ha bolses per fora, però a veure, és un contenidor de reciclatge, igual que el del cartó, igual que el del paper, i ahí també s'ha d'apel·lar a la responsabilitat del que va a dur la roba. Jo, si la porto aquest contenidor per col·laborar en un projecte, si està ple, me l'enduré a casa i ho tornaré a dur.
Si o busques un altre que estigui en millor condició.
Si vull deixar-la sí o sí, pues la deixaré en terra o on siga i es fan les escampades, però igual que passa en el cartó, en el plàstic i en tot. Bueno, o sea, que no es culpa de Càritas,
¿eh? No, yo no estoy acusando a ningú.
No, pero te digo per WhatsApp o comentaris que pleguen, es que no, ahí no depèn.
Sí. Me parece molt bé. A soles dir-vos una cosa, aprofitant lo que estava explicant Isabel d'eixos casos particulars i tal. Sabeu que els micròfons de la COPE estan oberts a qualsevol cosa que pugueu necessitar de que nosaltres donem visibilitat per a que la gent que mos sent en un moment donat vos pugui ajudar i que pugui aportar tot allò de que vosaltres necessiteu. O sigui, que no fa falta que vos ho diga perquè ho sabeu.
Ho sabem, gràcies.
Això és d'agrair.
Ho tingueu ahir sempre a l'hora que vulgueu. N'hi ha un tema que és el tema de la campanya Nadal de Càritas. N'hi ha una campanya oficial, podríem dir, de Càritas tots els anys. Com està encausant enguany i quin nom li han posat enguany a la campanya?
Vale, pues enguany, després de varios anys ja que la diòcesi m'ha manat un poc a nostra bola, hem tornat a sumar-nos a la campanya de Càritas Espanyola. Vale? Perquè Càritas Espanyola, per la pandèmia i tot, pues lo que són els anuncis, les campanyes, els vídeos a nivell de redes socials i tot, pues, ha millorat moltíssim. I l'any passat coincidien vídeos de València, vídeos d'Espanyola i la gent, com que la tenim un poc marejada, no? I enguany hem decidit ja tornar-nos a sumar a la campanya d'Espanyola, que tu entres en Twitter o entres en qualsevol red i totes les diocesanes de la Confederació anem totes a una en el mateix lema, no? El lema d'enguany per tot l'any és Somos lo que damos, somos amor. Ara en Nadal es concreta en que solo el amor lo ilumina todo, no? Per el naixement i per tot el que suposa el Nadal. Però el lema d'enguany fa molt que pensar per això, perquè somos lo que damos, somos amor. Entonces, mos fa reflexionar com a voluntaris, com a Càritas i com a Iglesia, què estem donant a l'acte, no? Al que ve a buscar-nos. I no vulguem donar o no deguem donar només material. Entonces, d'enguany estem reflexionant més en lo no material que mos costa més de donar.
Vaig a fer-vos una crítica,
crítica,
para que tu després la traslades. Sí, per supost. Vale. Sempre en pla constructiu, perquè després tu traslades a que tingués que respondre i tal. Sabem que veniu vosaltres, sabem que s'havia fet una cançó o un villancico para el
villancico
Nadal.
Villancico és d'Espanyola, no és de diocesana.
Vale, me dona exactament igual, però és un villancico que s'ha fet per a Càritas.
Preciós.
Entonces, València, caritasvalencia.org, que és la pàgina web de Càritas València, esperava entrant allí el poder accedir a tindre aquesta cançó per acogar-la, clavar-la i que ara verem estar mentre estàvem en l'entrevista haver tingut la cançó. Ha sigut impossible a mi, que no sóc un especialista en redes socials.
No, la web no està.
En la web no està.
En la d'Espanyola sí. Claro. I si me l'haveres demanat a mi per WhatsApp te l'envié jo.
Jo també te l'envié ara mateix.
Veus? Doncs pues entonces, molt mal, perquè jo haver acollit que en la web de València estiguera, perquè jo això no ho sabia i ha sigut una cosa que m'ha donat compte, pues, este matí. I, claro, ja se m'han anat... A més, el meu ordenador avui no tenia ganes de treballar i m'ha barallat en ell de tota manera.
És divendres.
Bueno, sí. Isabel, perdona que casi tota l'entrevista l'ha fet a Consue, però claro, és la coordinadora.
Consue és la jefa.
La coordinadora. Això.
No res.
Normal.
Respecte a lo que és la parròquia de la Mercè, està clar que és la parròquia que més ànimes té de tota la ciutat de Xàtiva. Què necessiteu de la gent? Ara tens temps de demanar què és el que necessita Càritas de la parròquia de la Mercè de Xàtiva. De tot, Demana tot.
Càritas de la Mercè de Xàtiva, no. Totes les Càritas. Totes les Càritas de Xàtiva.
Ja m'ho dirà ella, tu particularment de la Mercè.
Necessitem apoyo. Necessitem ajuda. Necessitem solidaritat. Necessitem alegria. Per què? Pues perquè nosaltres som la columna vertebral. Càritas és la columna vertebral de l'Iglesia i com a cristians que som tots Càritas, devem d'apoyar a la gent que ve a demanar-nos ajuda. Som, per a molta gent de la que ve, som esperança, som recurs, som necessitat. I clar, nosaltres, les poquetes col·laboradores que estem ahí apoyant, a vegades necessitem acompanyar a una persona al metge, necessitem acompanyar a un malalt en sa casa, una ajuda, però és una ajuda d'amor, és una ajuda de solidaritat, perquè Càritas no és només roba, menjar i diners, és afecte, és calor, és humilitat i és humanitat.
Josué, te ho ha deixat difícil, eh?
No, no, jo ja no tinc res.
Te ho ha deixat molt difícil.
Em va escoltar el dia de la reflexió.
Molt bé, molt bé.
Un deu,
molt bé, molt bé.
No fa falta escoltar, és lo que és Càritas.
Vale. Moltes gràcies a les dues per haver vingut i per haver estat així. Sabeu que Càritas, per a nosaltres, ella diu que és la columna vertebral de l'Iglesia. Tots formem part d'aquesta columna i
som ells
que estem ahí i tal, i la informació i les redes socials és una cosa molt important. Moltes gràcies a les dues i ja ho sabeu, quan necessiteu alguna cosa assistem per ajudar-vos en el que puguem.
Moltes gràcies. Espero que estigui contenta perquè vaig enviar-te la mateixa.
Molt bé, el sentiràs. Este domingo se celebra la festividad de la Virgen de la Esperanza, por lo que la Cofradía de Jesús de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Esperanza celebrará con una Eucaristía a las 12 de la mañana la festividad de su cotitular. En la misma, que se ofrece a intención de todos los cofrades difuntos de la Cofradía, y al finalizar se sortea el nombre del clavario o clavariesa para el próximo ejercicio. La Cofradía ruega a todos y todas las cofrades que acudan en este día tan especial para la Cofradía y que lo hagan con nuestra medalla. Además, en la posición de la Virgen. Nuestra medalla tiene por una cara a la Virgen y por otra parte al Cristo. Bueno, pues este domingo toca con la cara de la Virgen, claro. Por supuesto que están todos ustedes invitados a participar en esta Eucaristía. Recuerden, domingo 18 a las 12 de la mañana en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced y Santa Tecla. Todas las semanas se lo decimos, recuerden la cita importante que tenemos con la Colegiata de Xàtiva en este año jubilar. Ya lo saben, la peregrinación para ganar la indulgencia plenaria se obtiene todos los días y los sábados a las 13 horas se celebra la Misa del Peregrino. El personal de Chen de Consolación nos piden que avisemos que ya se ha iniciado la venta del calendario social para 2023 e igualmente se puede participar en la campaña del Pollo Solidario. Para participar en ella o adquirir el calendario lo pueden solicitar en la calle Escultor Esteve o a través de cualquier miembro de la asociación, Merce, Lolita, etcétera. Recuerden que hay que ayudar a los más necesitados y sobre todo en estas próximas fechas navideñas. Y como siempre, les recomiendo que si pueden, se acerquen el domingo a las 7 de la tarde a la capilla del Convento de la Consolación de Xàtiva para rezar y estar unos momentos con Dios en muy buena compañía. Les encantará. Y con todo esto hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por elegir acompañarnos en este espacio dedicado a nuestra Iglesia. Nos encontramos el próximo viernes, 23 de diciembre. Día en que la Iglesia celebra la figura de San Antonio de Santa Ana Galbao, un presbítero brasileño de la Orden de Hermanos Menores que se dedicó al ministerio de la predicación y de la penitencia y que fundó el Retiro de la Luz. Este próximo viernes seguiremos presentándoles la actualidad de la Iglesia de Xàtiva, nuestra comarca y de nuestra diócesis de Valencia. Como todas las semanas, ya saben, les pido que sean felices, que se cuiden, que intenten animarse y, sobre todo, ya saben, sean buenos, si pueden y les dejan. Por mi parte, les dejo con la programación de COPE Intercomarcas. Muy buenas tardes.